L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 2 de març, destacarem... Els taurins estudien actuar per la via civil contra qui ataqui la festa dels bous. Preocupació entre els comuners per la situació crítica de les finances de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre. Interior comunicarà a la Fiscalia el cas de la plantació de marihuana de Rasquera. Un 63% dels estudiants de formació professional de les Terres de l'Ebre opten per continuar formant-se. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que els taurins estudien actuar per la via civil contra qui ataqui la festa dels bous, afirmen que si hi ha retallades al reglament aprovat, mobilitzaran a l'afició per a manifestar-se. No és així, Josep?
Així és, en una extensa nota de premsa on comencen expressant la seva intenció de no permetre que es continuï jugant amb els sentiments de la gent de l'Ebre, l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre afirma que gràcies a la unitat aconseguida gairebé entre la totalitat de les penyes i comissions taurines del territori, s'ha pogut desenmascarar totes aquelles persones, plataformes animalistes i partits polítics declarats antitaurins que constantment han atacat la festa amb declaracions i mentides. Per això pensen que ja és hora d'iniciar també els tràmits oportuns per a honorabilitzar la nostra festa, per la qual cosa ja s'han posat en contacte amb el servei jurídic de l'entitat per estudiar totes les denúncies que les plataformes animalistes presenten i que no fan altra cosa que ridiculitzar la festa taurina amb mentides i falsetats i, per tant, si hi ha possibilitats, diuen que actuaran per la via civil contra aquests constants atacs. L'associació no accepta tampoc totes les enquestes que es fan sobre si s'han de prohibir els bous a les Terres de l'Ebre. Aquestes enquestes que ens venen imposades des de la resta de Catalunya diuen que no són objectives perquè la gent que opina ignora profundament el significat de la festa dels bous. En tot cas, qui ha de decidir sobre el futur de la festa són els homes i dones que viuen i coneixen la realitat d'aquesta modalitat festiva, és a dir, la gent de les Terres de l'Ebre, conclouen. Per aquests i altres motius expressats a la nota, l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre afirma que no acceptarà de cap de les maneres una modificació del reglament aprovat a la comissió tècnica entre Departament d'Interior i agents implicats en la festa, i on a la fi va sortir un text consensuat que deixava a totes les parts satisfetes. Si aquest reglament, després del tràmit d'exposició pública, es veu retallat considerablement en contra de la festa, anuncien que mobilitzaran a tota l'afició per a que surti al carrer a manifestar-se.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els ànims a la comunitat de regants de l'Esquerra, Sindicat Agrícola de l'Ebre, estan crispats després de la darrera Junta General celebrada el passat dissabte. Els comuners van expressar la seva preocupació per la situació financera de l'entitat, que tanca l'exercici del 2011 amb un dèficit superior als 800.000 euros. De fet, aquesta delicada situació és la conseqüència de la no renovació, pel moment, del conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua per al finançament d'obres de caràcter mediambiental, una situació que es produeix també a la comunitat de regants de la dreta. La Generalitat, per la seva part, assegura que s'està negociant per redactar un nou acord amb els regants. La compromesa situació financera de l'Agència Catalana de l'Aigua està afectant també les entitats que tenien convenis de col·laboració, i una d'aquestes és la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, els comuners estan indignats amb la manca de compromís de la Generalitat per no haver renovat el conveni que entre el 2007 i el 2010 va aportar a l'entitat uns ingressos de prop d'un milió d'euros anuals.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El conseller d'Interior, Felip Puig, va explicar ahir dijous que si la iniciativa aprovada pel ple municipal de Rasquera acaba prosperant, els Mossos d'Esquadra redactaran un atestat policial i traslladaran el cas a la Fiscalia. Felip Puig.
Jo crec que es pot produir en aquest cas doncs, un cert conflicte d'interpretació. Suposadament aquesta és una iniciativa que va adreçada doncs, a l'autoconsum i al consum particular, però és evident que una iniciativa d'aquestes doncs, també pot ser objecte de consideració d'introduir doncs, drogues i d'introduir doncs, material avui que no és susceptible de ser comercialitzat i que també forma part d'un delicte doncs, el tràfic d'estupefaents. No? Per tant, jo crec que hauria de ser, i en aquest cas doncs, demanarem si s'escau l'opinió doncs, a la Fiscalia i si hi ha aquesta iniciativa es materialitza en algun moment, doncs el que farà el Departament d'Interior serà doncs, elevar l'atestat corresponent davant de la justícia perquè prengui la determinació pertinent. No? Qui haurà de dirimir finalment si això està tipificat o no com a delicte, doncs jo crec que ha de ser l'administració, en aquest cas de justícia. Nosaltres, si aquesta iniciativa, que de moment és només una declaració d'intencions, un acord de ple, doncs es materialitza, doncs crec que haurem d'esperar que sigui la pròpia Fiscalia la que esbrini si és delictiu o no i finalment doncs, el propi jutjat.
Però vostès com a Generalitat es posicionarien, perquè ara el poble està com mig dividint, no? Inclús molt jovent que ja està en contra, no? Es posicionarien cap al costat d'això de generar llocs de treball o bé cap a aquest costat que comentava vostè, si es veu que...
Mira, jo crec que una plantació de marihuana i de cannabis no és el que jo crec que hauria d'impulsar doncs, el nostre país per intentar doncs, donar llocs de feina, encara que sigui per l'autoconsum, cosa que és molt discutible perquè com es distribuirà després aquesta producció. Tots els socis cooperatius aniran a buscar-la i a recollir-la un per un. Crec sincerament que hi ha alguna cosa que no estava prou ben orientada.
Cal recordar que el poble ha donat llum verda a una plantació de marihuana per l'autoconsum d'un club de consumidors de Barcelona.
Serveis informatius de Mute.
El percentatge d'estudiants graduats en formació professional a les Terres de l'Ebre que opten per continuar amb la seva formació és major que a la resta de Catalunya. Segons l'estudi d'inserció laboral del 2010, la continuïtat formativa va ser la elecció del 63% dels alumnes que van finalitzar els seus estudis, entre els quals un 9% ho va fer compaginant-ho amb una feina. Per altra banda, el nombre d'aturats, 6 mesos després d'acabar el grau, era a l'Ebre de l'11%, inferior a la mitjana catalana del 13,4%. Segons va apuntar el director general de Formació Professional i Ensenyament de Règim Especial, Melcior Arcarons, l'estudi demostra que davant les dificultats econòmiques, els alumnes prolonguen el seu itinerari d'estudi per estar millor preparats i per optar a millors condicions professionals quan el mercat laboral pugui absorbir-los. Melcior Arcarons.
Menor quantitat de gent en atur. L'atur afectava a un 11% d'aquells que s'havien graduat en formació professional uns mesos abans. Estaven treballant un 26%, treballant i estudiant alhora un 9% més. Per tant, tenim un 35% dels graduats en formació professional que mig any després han trobat ja feina, i el que trobem amb una proporció molt més alta que la resta de Catalunya són els que continuen estudis, que en Terres de l'Ebre estan en un 54%, la qual cosa demostra que hi ha una part d'aquells graduats de formació professional que han optat per carregar-se de majors competències, carregar-se de més qualificació, prolongant els estudis, que d'ordinari pels titulars de grau mitjà és estudiar en el grau superior o pels de grau superior és estudiar en la universitat. Per tant, en resum, el que trobem és un impacte esmorteït de la dificultat laboral en la formació professional, impacte sí, però esmorteït, i un canvi de l'estratègia dels usuaris que ara no busquen feina amb tanta facilitat, sinó que volen armar-se de més formació i continuen els seus estudis.
Les famílies professionals amb més sortida laboral al territori són la nàutico-pesquera, amb un 62% d'inserció laboral, i la de transports i manteniment de vehicles, amb un 50%. El resultat de l'estudi d'inserció laboral de les Terres de l'Ebre del 2010-2011 destaca que els alumnes ebrencs, en relació a la resta de Catalunya, opten en una proporció més alta per continuar la seva formació un cop han acabat els seus estudis de grau mitjà o superior.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ahir la tarda, la Comissió d'Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, en la qual es demanava al govern executar de manera immediata i sense retards l'inici de les obres del nou equipament educatiu de la Ràpita, agilitzant els tràmits administratius pertinents per tal que el nou centre sigui plenament operatiu a l'inici del curs 2013-2014. Segons el diputat republicà Sergi de los Ríos, la prioritat d'Esquerra era la d'arrencar del govern el compromís de l'inici immediat de les obres del nou centre educatiu. En la mateixa proposta, també es va aprovar incloure en els pressupostos les partides necessàries per a la construcció del nou equipament educatiu de la Ràpita. Sobre aquest punt, de los Ríos va estar molt clar, dient que això vol dir que s'han de posar els recursos necessaris perquè el curs 2013-2014 entri en funcionament i no hi podrà haver cap excusa de tipus econòmic.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa avui de la visita de Francesc Ferrer, delegat de Cultura de la Generalitat. El responsable dels serveis territorials de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre va visitar el Castell de Sant Jordi, el Museu de Ceràmica i les fortificacions. Francesc Callau.
El delegat dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Francesc Ferrer, va visitar aquest dijous l'Ametlla de Mar, on va posar-se al dia dels principals actius culturals i patrimonials del municipi. Així, Francesc Ferrer va visitar el Castell de Sant Jordi, el Museu de Ceràmica i les fortificacions de la Guerra Civil Espanyola, on va comprovar el seu estat de conservació i va valorar les moltes possibilitats que tenen tant des de l'àmbit de la promoció turística com també de potencial pol d'atracció d'activitats econòmiques. Ferrer va venir acompanyat pel tècnic en arqueologia del Departament de Cultura, Joan Martínez, i va valorar molt positivament els tres actius culturals. Francesc Ferrer.
A veure, jo de fet ja coneixia alguns elements, no tot. Coneixia el Castell de Sant Jordi, perquè havia passat centenars de vegades anant a la platja, però no l'havia vist des de dins ni havia pogut valorar l'estat de conservació en què es troba. Fins i tot m'he estat parlant amb la regidora i amb altres regidors que ens han acompanyat de que jo crec que s'ha d'actuar per a explotar el valor turístic que pot tindre el castell, no només un valor històric, entre altres coses perquè està a un lloc per on passen milers de persones cada dia, sobretot a l'estiu, i crec que val la pena aprofitar un recurs magnífic. Els refugis de la Guerra Civil realment són impressionants. Jo no tenia ni idea, ho havia vist a la premsa, però no tenia ni idea de la dimensió, de l'estat de conservació i de la qualitat històrica que tenen aquests elements. I el Museu de Ceràmica, que és un dels pocs museus en catalogació de museu que tenim a les Terres, em sembla que és el d'Amposta i aquests són els únics que són museus. Té l'inconvenient que està fora del casc urbà, però té l'avantatge de que té una magnífica ubicació en molt espai i em sembla que la riquesa artística que té al seu interior pot ser que s'hagi de col·locar d'una altra forma, ordenar d'una altra forma, se pot explotar turísticament i és un recurs molt important. Per tant, són tres elements que hem visitat avui que jo, francament, m'he quedat molt sorprès del potencial que tenen i del valor que poden tindre des del punt de vista econòmic, perquè la cultura pot ser, en alguns elements, una forma de creació de riquesa a través del turisme i s'ha d'explotar estos recursos turístics on els tinguen, perquè, torno a dir, són elements de creació de riquesa.
Aquesta visita forma part dels objectius del delegat territorial de conèixer tots els actius patrimonials i culturals de les Terres de l'Ebre, tal com ja ha fet amb les biblioteques i properament farà amb tots els centres d'interpretació del territori.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que amb les reformes fetes a la plaça Lluís Companys, totes les àrees d'Alcanar estan a punt per al lleure dels infants del municipi. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, la renovació i millora de l'àrea de lleure infantil de la plaça dels Països Catalans al nostre municipi ha completat una actuació en la totalitat de les àrees de lleure del municipi. La substitució dels antics elements d'aquesta àrea de lleure, la de la plaça dels Països Catalans, per uns altres elements nous que complissin els requisits i la normativa de seguretat, ha anat acompanyada també de la millora del terra amb l'aportació de saldó i del pintat dels bancs, la tanca de fusta i fins i tot la paret mitjana d'una vivenda veïna. L'empresa catalana Fundició Dúctil Beneito ha subministrat els elements dels jocs infantils, el cost dels quals ha estat de 6.912 euros amb 74 cèntims, i la seva instal·lació i la resta d'obra ha estat realitzada en anat a càrrec de la brigada municipal del nostre ajuntament. El regidor d'Urbanisme, Ordenació del Territori i Patrimoni de l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí, ha destacat que amb aquesta actuació la totalitat de les àrees de lleure infantil del municipi s'ajusten a la normativa, tancant un cicle de millora i de noves àrees que es va iniciar amb la renovació i la millora de la plaça Lluís Companys, Sancho Panza i la plaça del Barranc, a les Cases i al Canà Platja, així com les noves de la plaça Mercè Rodoreda i la petita instal·lació a la carretera nova cantonada Ronda del Remei. El regidor aprofitava també per animar els xiquets i xiquetes d'Alcanar que gaudisquen d'aquestes renovades àrees i també demanava a tothom que les respecte amb civisme.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Passió 2012.
Els dies 31 de març i 1 d'abril, espectacular posada en escena de la Passió de Nostre Senyor, en 6 escenaris al carrer i amb efectes de llum i so.
Única, perquè la representem com tu la parles.
Única, perquè ningú més ho fa a la nostra comarca.
Única, perquè ningú més et farà viure la Passió com nosaltres la sentim.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea, diumenge 18 de març del 2012. Patrocina Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. A les 9, esmorzar per a tots els participants. A les 11, benedicció de Sant Antoni i cavalls a la plaça de l'Ajuntament i sortida dels participants per recórrer els carrers del poble. A les 14 hores, entrega d'obsequis a tots els participants. Notes: per apuntar-se, la data límit serà del 5 de març al telèfon 977 45 0012. Fon 977 45 0012. La cavalcada estarà escoltada per la policia municipal, però els participants són els responsables dels danys que puguin ocasionar. Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea. Tombs a l'Aldea. Tombs a l'Aldea. Tombs a l'Aldea.
Tombs a l'Aldea. L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'executiva de la Federació de les Terres de l'Ebre del Partit dels Socialistes de Catalunya, sortida del Congrés d'aquest passat cap de setmana, s'ampliarà en una desena de membres per acollir els representants del partit a les capitals de comarca, les poblacions de més de 10.000 habitants i els representants comarcals. La nova primera secretària del partit al territori, Núria Ventura, ha fet una aposta per ampliar el model participatiu intern, donant més veu i protagonisme als representants de les agrupacions locals en consonància amb les demandes de la militància al Congrés. Entre els seus objectius, figura també establir noves relacions de confiança amb el territori i especialment amb els sectors progressistes. Núria Ventura.
Necessitem obrir el partit internament i també externament, aprofundir en el model de funcionament participatiu, així com també, evidentment, establir noves relacions de confiança en tots els ciutadans i ciutadanes del territori, però molt especialment en l'ample i plural conjunt de la societat, dels sectors progressistes de la nostra societat, i a nivell territorial així també ho intentarem.
Als 15 membres electes de l'executiva de la federació se'ls sumaran una desena més de càrrecs representants del món municipal amb la idea de prioritzar la seva presència a la nova executiva. Així, ha explicat, s'incorporaran els portaveus municipals de Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Amposta, Tortosa, Móra d'Ebre i Gandesa com a poblacions de més de 10.000 habitants i capitals de comarca, a més dels coordinadors comarcals, parlamentaris i la presidenta del Consell de la Federació, l'exdiputada ampostina al Congrés, Lluïsa Lizàrraga. De fet, després d'aquest Congrés de la Federació, els socialistes tenen ara pendents la renovació de les executives de les agrupacions locals en un termini d'entre 30 i 45 dies. Abans de dos mesos, a més, es convocarà el primer Consell de la Federació, que preveu esdevenir un organisme més participatiu amb l'increment de la participació dels militants locals en una proporció d'un representant de cada 12 respecte als 20 actuals. D'altra banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya Ebrenc crearà el Fòrum de Debat Progressista, dirigit per l'exdiputat i exalcalde d'Amposta, Josep Maria Simó, per generar un debat obert al voltant d'aquestes preocupacions.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament d'Ulldecona té un deute global de gairebé 9 milions d'euros i l'equip de govern, format pel grup independent, el Partit Popular i Convergència i Unió, no descarta haver de fer més acomiadaments de personal a l'estiu. Així ho va explicar dimarts la segona tinent d'alcalde d'Ulldecona i regidora de Governació i Patrimoni, Isabel Salas. La regidora del Partit Popular va recordar que Ulldecona destinava més del 40% del seu pressupost anual a pagar el personal de l'Ajuntament i va afirmar que aquesta situació era insostenible. Segons Salas, el govern anterior de la socialista Núria Ventura havia estirat més el braç que la màniga. És per això que l'Ajuntament ha hagut de reduir el 19% de la seva plantilla. De fet, cap a l'estiu, podrien haver-hi més acomiadaments si les mesures d'ajut no han estat suficients.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Galera i Godall rebran els sabers de les dones del Montsià, els sabers relacionats amb la cura de la salut. L'exposició pretén deixar constància dels fers i sabers propis de les dones, especialment en aquells aspectes relacionats amb els remeis curatius populars. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Així és, Tomàs, el proper dijous de la setmana vinent, 8 de març, i a partir de les 5 de la tarda, la sala d'actes de l'Ajuntament de la Galera acollirà l'acte de celebració del Dia Internacional de les Dones a aquell municipi amb la presentació del treball de recerca Els Sabers de les Dones del Montsià, els sabers relacionats amb la cura de la salut. El treball es va portar a terme entre els anys 2009 i 2010 i amb la col·laboració de les associacions de dones del Montsià, l'equip de l'àrea d'atenció a les persones i del CIAT, duent a terme una recerca etnogràfica sobre els sabers tradicionals de les dones del Montsià relacionats amb la cura de la salut. L'acte està organitzat per l'Associació de Dones de la Galera. La presentació de la mateixa anirà a càrrec d'Àngels Castellà, la coordinadora del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Montsià. Godall acollirà d'altra banda l'exposició Els Sabers de les Dones del Montsià, els sabers relacionats amb la cura de la salut, del 8 al 11 d'aquest mes de març, i en el marc de la Fira de l'Oli de l'Espàrrec que celebrarà el municipi aquell cap de setmana. El contingut de l'exposició es mostra a través de 9 panells on s'explica el treball de recerca etnogràfica i els seus objectius. 29 dones de la comarca d'una mitjana de 70 anys en són testimonis d'aquest estudi. La forma de transmissió i circulació d'aquests sabers per generació o relacions amb el veïnat, els sabers curatius, alguns d'ells relacionats amb components màgico-religiosos, per exemple el cop d'aire, o els continguts dels sabers, d'altres sabers relacionats amb la cura i el futur dels mateixos.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que la Beer Band presenta el seu nou espectacle aquest cap de setmana a Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
L'espai de creació Enclave ha organitzat per demà dissabte un concert amb l'orquestra Beer Band, nascuda el 2009 de l'entusiasme d'un grup de músics provinents de la música clàssica i del jazz, està integrada per una vintena de músics d'arreu de la demarcació de Tarragona. Després d'actuar al cicle de música Ciutat d'Amposta o a la mostra de jazz de Tortosa, demà arriben a Deltebre amb un espectacle nou, on rendiran homenatge a les composicions més destacades del segle XX, des del swing més clàssic fins la música funky més recent, tal i com explica el director de la Beer Band, Juan Miguel Alfonso.
La intenció que he portat ara és crear un repertori dinàmic de cara a que la gent balla. No? Vindrà molta gent jove, espero, i començarem fent temes de jazz clàssic però marxosos, no? Després continuarem en jazz llatí i al final pegarem unes pinzellades de música funky americana, que he comprat ara uns arranjaments expressament als Estats Units per a aquest concert.
Recordeu, demà dissabte, les 10:30 de la nit, a l'espai Enclave de Deltebre. La Beer Band presenta nou espectacle.
Serveis informatius de Mute.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens porta algunes propostes d'agenda per al cap de setmana a Alcanar. Domènec?
Efectivament, a les portes del cap de setmana destaquem algunes de les propostes i activitats d'agenda que al nostre municipi s'han programat per les properes hores. La primera d'elles la trobem ja aquesta mateixa tarda. Concretament, a partir de les 8 i a la sala d'actes de la Biblioteca Trinitari Fabregat està prevista una trobada organitzada pel Club de Lectura d'Alcanar i la mateixa biblioteca, que comptarà, una trobada que comptarà amb la participació de l'escriptor rapitenc Emili Rosales. Ell i els lectors que hi vulguin participar en aquesta trobada comentaran l'obra La ciutat invisible. Parlant encara de qüestions literàries, hem de destacar la presentació d'una altra obra, Café amb sal, de Juan Carlos Borrego, una obra que va guanyar el Premi Ciutat de Mollerussa de novel·la, que, com diem, serà presentada demà dissabte a partir de les 7 de la tarda a la cafeteria Parart, a l'Avinguda Catalunya número 60 del nostre municipi. La presentació anirà a càrrec de Cristina Fibla, parlarà també de l'obra l'artista local cal Xus Fibla. Més qüestions, més propostes, en este cas de caràcter comercial, hem de destacar també el mercat d'oportunitats i Outlet, que demà dissabte, durant tota la jornada, des de les 10 del matí fins les 7 de la tarda, muntaran els comerços de Fecoal a la plaça major del nostre municipi. Una bona ocasió per a tots els assistents de gaudir de les ofertes del comerç canareu. I acabarem parlant d'este torneig, d'este campionat de futbolí Ciutat d'Alcanar, que organitza l'Associació de Futbol Sala d'Alcanar amb la col·laboració del Bar La Rapitenca i el nostre Ajuntament. Un trofeu que es celebrarà avui divendres i demà dissabte, els dies 2 i 3 de març, que té premis en metàl·lic, 200 euros i trofeu per a la parella guanyadora, 150 per a la segona i 50 euros per a la tercera, i un trofeu que a més donarà, ha anunciat que donarà la meitat de la seva recaptació per a les obres de restauració de l'Ermita del Remei.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ha de fer bo aquest migdia amb temperatures semblants a les d'ahir o un pèl més baixes, però en conjunt amb aquesta bonança pronunciada hi ha sense boires o alguna de costanera molt, molt local, domini del sol. De cara a demà ens llevarem amb núvols perquè aquesta nit augmentarà la nuvolositat i demà, a primera hora del matí, els núvols seran presents a gran part de Catalunya. Fins i tot no és impossible algun ruixat dispers. S'aniran obrint clarianes i a la tarda el sol dominarà la meitat sud de Catalunya sense descartar que reprodueixi algun ruixat de caràcter dispers a prop del Pirineu i Prepirineu. De cara a diumenge, el matí serà assolellat. A la tarda, però, augmentaran els núvols i les temperatures en conjunt al cap de setmana, les temperatures màximes una mica més baixes. De cara a dilluns, canvi de situació, nevades al Pirineu, febles a la cara sud, abundants a la cara nord, algun ruixat fora del Pirineu no es descarta i fortes ventades de tramuntana i mestral a l'Ebre, Empordà i Pirineu. Les temperatures baixaran i força a partir de dilluns durant 3 o 4 dies.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bon cap de setmana.